Salutacions. Les famílies de l'escola Collserola han rebut aquest dimecres un comunicat de la direcció del centre per informar i aclarir diversos aspectes sobre l'ensenyament de la religió catòlica en horari lectiu. L'escrit és fruit del malestar que han expressat alguns pares i mares arran de la petició d'algunes famílies d'incloure l'assignatura de religió al centre, un dret que la normativa vigent reconeix. A l'escrit, la direcció del centre informa que, tal com s'estableix des del Departament d'Educació, les peticions seran transmeses als serveis territorials per tal que es valori si pertoca una dotació de religió catòlica al centre. En cas que la dotació es concedeixi, el comunicat clarifica que les sessions de religió es farien en el mateix horari en què la resta de l'alumnat fa l'àrea de valors. L'Ajuntament de Sant Cugat i el Govern de la Generalitat s'han reunit aquest dijous per impulsar una promoció de més d'un centenar d'habitatges públics dins de l'àmbit de Can Vasconcel, la colònia Dura i Can Menta. El nou planejament permetrà edificar habitatges de protecció oficial destinats prioritàriament a joves en uns terrenys de propietat privada i de la Generalitat. L'operació s'emmarca en el pla del govern per construir 50.000 nous habitatges a Catalunya fins a l'any 2030 en col·laboració amb les administracions locals. La previsió és que l'inici de la tramitació urbanística del planejament sigui el setembre d'enguany i que el procés urbanístic finalitzi durant el 2026. L'Escola Joan Maragall celebra aquest divendres la cinquena edició de la Festa Placeta Joana Raspall, una jornada oberta al barri amb activitats culturals al voltant del món dels llibres. La festa té com a objectiu reivindicar la figura de Joana Raspall, poetessa i bibliotecària, posar en valor el projecte de biblioteca escolar i fomentar la pacificació de l'espai públic. Sant Cugat té una cita amb el comerç i la cultura aquest dissabte de 5 de la tarda a 11 de la nit amb la 12a edició de la Nit en Blanc. L'esdeveniment organitzat per Sant Cugat Comerç i que cada any atrau prop de 10.000 visitants omplirà la ciutat de productes, descomptes, espectacles de música, dansa i moltes més activitats. Com a novetats destacades d'enguany, hi haurà la diversitat està de moda, una desfilada de moda inclusiva que se celebrarà a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament i el concurs El comerç hi pinta molt. I amb això acabem per ara. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de divendres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments, en aquesta sortida de divendres, hem de dir que la situació ha estat i és encara complicada a la C32, a la zona d'Argentona, on hi ha hagut un accident i ha entorpit i encara provoca lentitud a la C60. També hi ha lentitud a la C17, a Mollet, a la P7 i la B30, a la zona de Barberà, però també en aquesta P7, a Cerdanyola i a Sant Cugat. Pel que fa als accessos sud, la 2 presenta aturats a Sant Joan d'Espí en ambdós sentits de la marxa, i a la C32 a la connexió amb la ronda de dalt. A les rondes hi ha força mobilitat i us emplacem com sempre que sigueu cautelosos. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La Fundació lluita contra les infeccions amb seu a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. És una entitat referent en la recerca, el tractament i la cura de les malalties infeccioses. La Fundació ha ampliat el seu abast més enllà del VIH per abordar altres reptes globals com la Covid-19 persistent, les infeccions de transmissió sexual i les malalties oblidades. Per conèixer una mica més la Fundació, marxem fins a Badalona per parlar amb l'Albert Toldrà, gerent de la Fundació, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Estic aquí amb Albert Toldrà. Què tal, Albert? Com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé.
Quina va ser la motivació principal per crear la Fundació l'any 1992?
Doncs en aquell moment, en què els qui són més joves no ho van viure, la sida era una sentència de mort i el doctor Bonaventura Clotet intentava arribar allà on no es podia arribar, o sigui, no podies arribar a curar, i ell al primer moment el que intentava era donar qualitat de vida durant aquest procés i després iniciar una recerca que permetés donar esperances, no? O sigui, potenciar l'accés a fàrmacs o alternatives que permetessin donar una esperança. I aquest va ser l'origen.
I com ha evolucionat, o com diries que ha evolucionat la missió de la Fundació des dels seus inicis fins avui?
Bé, com deia, en aquell moment hi havia un primer component molt assistencial, molt d'acompanyar en el procés de mort, i la recerca en l'any 92 pues, tenia molt poques possibilitats. Afortunadament, tots ho sabem, que la investigació dels antivirals ha fet un canvi radical en el pronòstic, i això ha permès pues, que a Occident puguem parlar d'una malaltia cronificada, no? Aleshores, el que sí que hem après durant tots aquests anys a la Fundació és hem tingut un coneixement molt ampli del sistema immunitari, dels virus, de manera que hem pogut extendre aquest coneixement a la resta d'infeccions. O sigui, al final, la sida és una infecció, és causada per la infecció per VIH. Aleshores, hem anat ampliant a qualsevol tipus d'infecció, aplicant aquest mètode que és fer recerca clínica, aquella que està més propera al pacient a partir de fàrmacs, de vacunes, d'alternatives que permetin o prevenir o tractar o curar les infeccions.
I quines són les principals àrees de recerca que abordeu actualment?
Actualment seguim treballant amb el VIH perquè, com sabem, es pot controlar però no es pot curar. La Covid és una àrea en què ens va agafar de ple i vam treballar molt intensament. Vam ser un dels centres que més va destacar en oferir alternatives, en descartar la hidroxicloroquina com un tractament que fos eficaç. I ara, sobretot, estem treballant amb la síndrome de Covid persistent, que és una cosa que ens hem volgut gairebé oblidar, però existeix, hi ha moltes persones afectades i som un dels centres dels pocs o únics centres de referència que hi ha. A part, també, les infeccions de transmissió sexual, que és una autèntica epidèmia i que segueixen creixent. Una altra àrea molt important és la salut internacional, les malalties oblidades, aquelles malalties que la gent, o sigui, que la indústria farmacèutica no té tant d'interès perquè no hi ha una rendibilitat. I la salut internacional l'hem d'entendre no només allò que passa a països, a altres països, sinó també com les persones que o bé provenen o bé han fet una visita turística a aquests països poden importar malalties d'aquest tipus en la que no estem tan acostumats, tant a tractar-les com a evitar. O sigui, els nostres sistemes immunitaris no estan tan preparats a reaccionar davant d'elles. Després, les malalties bacterianes greus, que és allò que ens pot passar sobretot per resistència als antibiòtics, no? Tu vas a fer una intervenció quirúrgica d'un menisc, d'un tema aparentment banal, i pot ser que t'infectis per un bacteri resistent, val? En l'àmbit hospitalari. I això, les persones que ho han viscut saben que pot arribar a ser un problema francament greu, val? I és una de les àrees on més es treballa en els centres sanitaris, no? I per últim, una àrea també que treballem molt és el de les immunodeficiències, bé causades, evidentment el VIH n'era coneguda, però pots tenir una immunodeficiència per un trasplantament d'un òrgan, no?, en què s'indueix aquesta immunodeficiència per evitar el rebuig, o una àrea que tampoc es coneix molt, que són les immunodeficiències primàries, no? És gent que ja té una predisposició a patir-ho i que estan infradiagnosticades. O sigui, nosaltres estem diagnosticant molts casos, no?, que permeten aleshores sobretot prevenir infeccions relacionades amb això.
I com coordineu vosaltres com a fundació amb els altres centres d'investigació a nivell internacional?
Això és un treball en xarxa. O sigui, qualsevol investigador actualment no ens el podem imaginar tancat en un laboratori sol o fent les seves coses, sinó que tota la ciència avança coordinada amb equips, no? Aleshores, nosaltres juguem una lliga, per dir-ho així, que és una lliga internacional, en què les col·laboracions s'estableixen amb centres de tot el món. El Roger Paredes, que és el cap de servei no?, i el director científic de la Fundació, doncs és investigador associat de Case Western a Cleveland, o ha treballat a Harvard i tenim estudis amb ells, amb la London School, per exemple. Però l'Oriol Mitjà, el doctor Oriol Mitjà, treballa amb equips de Xina, treballa amb equips del Congo, i tenim un acord més estable amb un hospital de Moçambic, l'Hospital Carmelo Achocue, que amb els que també intercanviem contínuament recerca i projectes, no? Però bueno, cito aquests, però n'hi ha molts altres.
Mm-hmm. Abans m'has comentat que les infeccions de transmissió sexual cada cop creixen més. Quins avenços destacats heu aconseguit recentment en aquest camp?
A veure, tot i que estem treballant amb les resistències en algun d'aquests desinfeccions, val? Sobretot el que ens interessa és diagnosticar, o sigui, fer emergir les infeccions, perquè és la millor manera epidemiològicament de controlar-les. O sigui, allò que no coneixes no saps que es pot transmetre, per tant, la persona que a vegades està asimptomàtica, és important que ho sàpiga, si ha estat en contacte amb una altra, amb una altra persona que sí que ho ha sabut. Aleshores, treballem sobretot en mètodes diagnòstics que no sempre són fàcils o accessibles i en aquest sentit, i amb que els tractaments es facin bé i simplificar els tractaments amb la mesura que es pugui, inclús en alguns casos fent tractaments preventius per evitar-les.
També ens has mencionat lo de les malalties oblidades. Quines iniciatives teniu per combatre-les?
Això és un treball que el doctor Iol Mitjà fa des de fa molts anys, sobretot és un dels equips que més treballa. Ell va començar treballant amb PIAN, que és una malaltia que afecta la pell i que pot ser devastadora, que curiosament relacionada amb un virus similar al de la sífilis. Uh-huh. I una mica el seu equip es dedica a identificar això, malalties que afecten a població especialment vulnerable, que a més tenen tractaments en general força barats, i que el que es tracta és d'unir això, un diagnòstic amb el tractament i amb fer-ho possible. També treballem amb la doctora Sílvia Roura, amb esquistosoma, que és un paràsit, un cuc, que afecta moltíssim a població africana, que s'adquireix banyant-se amb aigües que estan infectades, que en són moltes, i que ella ha revolucionat una mica la idea que es tenia d'aquesta malaltia, no? Que creia que s'eliminava amb el pas dels anys, i el que està veient és que hi ha població que fa 10, 15, 20 anys que està afectada i que segueix mantenint-la. i que es tracta molt fàcilment amb un fàrmac que en menys d'una setmana estan curats.
Uh-huh. Ara doncs anem a centrar-nos una miqueta més en la Fundació. Com us financeu i com garantiu la vostra independència?
Bueno, nosaltres som una fundació que no té garantit cap ingrés institucional, uh-huh. O sigui, no, ni la Generalitat ni cap entitat ens dona uns diners fixes, de manera que cada any hem d'arrencar com si fóssim una empresa, no? amb recursos propis. No? Aleshores, tenim una via convencional en el món de la recerca, que són els projectes finançats que demanen els nostres investigadors, i sobretot el que és la filantropia o la solidaritat de la gent, des dels petits donants o els petits socis que ens donen 10, 15, 20 euros al mes o una quantitat determinada a l'any, fins a col·laboracions més d'empreses institucionals o la gala que fem de la People in Red, que just va ser aquest dilluns, el dilluns 12.
Sí, d'això també et volia preguntar quin impacte va tenir aquesta gala.
Bueno, ha anat molt bé, estem molt contents, hem recaptat pràcticament 1 milió d'euros que serviran per arrencar aquests estudis que no són els convencionals. És a dir, la investigació, quan és una línia coneguda, quan ja tens una trajectòria, és més fàcil aconseguir fons institucionals, però quan són idees més disruptives, que són les que realment canvien el curs de la medicina o de la recerca i on nosaltres hi posem el focus, això costa molt de finançar-les de forma tradicional. De manera que aquest diner, que aquests fons que aconseguim via gala, via socis, ajuden moltíssim a impulsar aquest tipus de recerca.
I teniu col·laboracions amb altres entitats? Perquè crec que, per exemple, teniu amb la Fundació Futbol Club Barcelona, no?
Col·laborem amb moltes entitats de diferents maneres. Uh-huh. En el Futbol Club Barcelona en concret ens va ajudar aquest estudi que us parlava de l'esquistosoma, a fer-lo emergir o a fer-lo conèixer amb alguns dels seus jugadors i jugadores que provenen de països precisament africans, que parlaven d'això. Això va permetre identificar col·lectius que pertanyen o tenien el mateix origen, perquè es despertés la curiositat de dir, ostres, pot ser que estigui infectat, pot ser que aquests símptomes que tinc des de fa anys... I ens van ajudar molt amb fer emergir amb aquesta publicitat.
I ja per anar acabant et vull preguntar quin missatge voldríeu transmetre a la societat sobre la importància de la lluita contra les infeccions?
Les infeccions tenen dos coses molt curioses. Val? Són una causa en què tots la patirem. D'acord? O sigui, càncer pot ser que en tinguem, pot ser que tinguem una demència... Però infeccions no ens en salvarem cap. O sigui, en tindrem, n'hem tingut i seguirem tenint-ne. Afortunadament, la majoria d'aquestes infeccions el nostre cos, el nostre sistema immunitari la controlarà, però hi ha algunes que són rellevants, bé individualment, bé com a col·lectiu, com a pandèmia. O sigui, ens volem oblidar, però fa 4 dies que estàvem tancats a casa per una pandèmia. I el que es tracta és que siguem sensibles a poder prevenir, poder preveure aquest tipus d'infeccions, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. Aleshores, això vol dir prendre mesures, però també invertir en recerca, ajudar-nos a fer aquesta recerca que eviti que les futures infeccions que n'hi haurà, perquè també sabem que no podrem curar-les totes i que el que hem de fer és aprendre a conviure, puguem fer-li front a aquestes noves infeccions d'una forma o abans o de forma més eficient amb la recerca que hem de fer ara, no quan ja les tenim a sobre.
Molt bé, doncs, Albert Oldrà, gerent de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ah! Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Les adaptacions a la gran pantalla d'obres literàries és molt comú i en aquesta secció ja n'hem parlat. Avui, però, repetim per parlar d'algunes altres pel·lícules que recentment s'han estrenat i que tenen com a punt de partida un llibre. Ens acompanya en Sergi Martí, que és llibreter de la llibreria Paideia. Benvingut, Sergi.
Bon dia.
Això d'anar al cinema a veure una pel·lícula que tu has llegit prèviament, què tal? Com a experiència?
Com a experiència.
Hi ha bones i dolentes, no?
Exacte, depèn de la pel·lícula i depèn del llibre, també. Normalment, sempre es diu que és millor el llibre que la pel·lícula, i jo crec que és correcte, però algunes adaptacions són més que correctes o inclús superiors al llibre. En pocs casos podríem dir potser El Padrino o Forrest Gump, que són pel·lícules que potser en l'imaginari popular són millors que el llibre, però de normal, normalment el llibre t'aporta més matisos que la pel·lícula, sempre és més difícil de captar. Encara que també hi ha coses que a vegades la imatge és molt potent i pots reforçar coses que el llibre no et pot donar. Sí que és una mica una balança.
Clar, però són llenguatges tan diferents que s'ha de filar molt prim, no?, per aconseguir transmetre amb imatges el que s'explica en el llibre. O...
És molt difícil, perquè també a vegades inclús la forma en la que està narrat el llibre pot canviar molt una pel·lícula, perquè la pel·lícula sempre som l'espectador i quan el llibre està narrat en primera persona o fas una veu en off o fas algun recurs, costa molt més entrar dintre d'aquests pensaments que potser té doncs, el llibre que t'ho explica molt bé que el protagonista o qualsevol personatge està pensant. I això a vegades a la pel·lícula doncs, costa una mica més de realitzar d'una forma més fluida.
Mm-hmm. Sobretot quan es parla d'emocions, de sentiments, traslladar tot aquest... tota aquesta càrrega a la pantalla... No sé si és més complicat.
És complicat perquè també requereix d'una molt bona actuació i de que entenguem que potser aquella mirada que està fent aquell personatge significa el que tu has llegit al llibre. També està bé quan has llegit perquè dius, ah, mira, aquesta carícia, aquesta ironia, pues, això ho vas enganxar molt més, però sí, és molt més difícil expressar-ho amb imatges que amb paraules.
Què diries tu que fa que una novel·la sigui especialment atractiva per ser adaptada a la gran pantalla?
Bona pregunta.
És complicat, això.
És que hi ha molts tipus de pel·lícules que han sigut adaptades a la gran pantalla. És a dir, pots trobar pel·lícules més d'aventura, un entreteniment, o inclús llibres que són molt introspectius, que també han fet pel·lícula. Per exemple, ara en parlarem de La Buena Letra, que està en cartellera, o de També esto pasará, que són novel·les molt més introspectives i que també pues, han sigut adaptades a una mica al cinema actual, que sobretot agafa aquestes arrels indies i en essència pues, personatges molt, molt potents, amb molts sentiments. Crec que potser és que hi ha tants tipus de pel·lícules i tant públic que qualsevol llibre pot ser adaptable a pel·lícula.
Mm-hmm. Parlem, com deies, de La Buena Letra, que dirigeix cinematogràficament la Celia Rico i que el seu origen és la novel·la del Rafael Chirbes. Hem de dir que si la voleu anar a veure, encara la pel·lícula es pot veure als cinemes, oi que sí?
Sí, fins fa poc, almenys la setmana passada vaig poder anar-hi al cinema.
Haureu de buscar on, però sí que es pot.
Es pot.
Es pot trobar. Què ens pots... Tu vas veure la pel·lícula? Sí, dius.
Sí.
I què t'ha semblat?
Molt bé. Realment, jo he llegit el llibre i he vist la pel·lícula. I crec que... Una sensació que tinc jo últimament és que cada cop fan no tot, però més fidels als llibres, les sèries, les pel·lícules i les sèries, als llibres. És a dir, crec que es busca molt no alterar la veu del protagonista o la veu de què vol fer l'autor, també col·laborar amb el propi autor. En aquest cas no es pot perquè Chirbés està mort, però sí que buscar una línia que no trenqui ni canviar el guió, això és molt important. I jo crec que realment en aquesta pel·lícula, tant algunes altres com Un amor de Sara Mesa, crec que és, reflexen molt bé el que el llibre vol dir.
La Buena Letra passa a un poble valencià durant la postguerra. Quin és l'argument? Quina és la història?
Bueno, per no fer... Com és una història que en si és molt... és molt visual i crec que no es pot dir gaire cosa perquè si no faríem molt, una mica,
sí,
d'espoiler.
És
una història de personatges que passa l'època durant la Guerra Civil Espanyola i després, sobretot on el punt de vista d'una dona, d'un marit que marxa a la guerra, serà la protagonista, no? I aquestes ausències i com és viure l'ausència d'una persona que no està i com és en un poble com València, on la guerra també va afectar molt fort. Llavors és molt maco. És que no vull dir gaire cosa perquè crec que faríem més spoilers del que la gent voldria.
Tu la novel·la l'has llegit?
La vaig llegir, sí, fa 5 o 6 anys.
Clar, bueno, llavors tens les dues òptiques, la de la pel·lícula i la del llibre. Creus que la Celia Rico fa precisament la mateixa mirada que el Chirbés?
A mi...
O notes matisos diferents?
A mi em va recordar molt. És a dir, a mi la novel·la em va recordar molt la pel·lícula em va recordar molt a la novel·la i ja et dic, crec que és un punt de vista que és difícil de captar perquè el Chirbés és una persona que descriu molt bé, que les seves obres sempre el focus és tot allò que no es diu, i crec que justament aquests silencis són compartits a la pel·lícula i a la novel·la.
Sí, és un element que precisament volia destacar ara, perquè és el que precisament es comenta, no?, de la pel·lícula i precisament d'aquest procés d'adaptació, no? Tenen el mateix valor, la mateixa força?
Sí, a veure, jo crec que té un valor cinematogràfic molt potent i crec que sobretot la imatge, aquesta imatge tan propera i l'actuació també de la protagonista, que ara no recordo l'actora o l'actriu, però és bueno, jo crec que a mi em va recordar molt a la potència del llibre, un llibre d'aquests que t'atrapa per les paraules i per cada descripció que feia. Bueno, el Chirbés, pel que no l'hagin llegit, és un autor que sempre utilitza, pues, això, un llenguatge molt, molt maco, amb unes descripcions especialment líriques, i narra, pues, diferents aspectes de la història d'Espanya, i bueno, narrava perquè va morir fa 7 anys, crec, el 2015, si no m'equivoco, i bueno, un autor premi de la crítica de narrativa més de 3 cops i molt reconegut, aquí a Espanya no tant, però per exemple a Alemanya bestseller, i realment una meravella, un autor que s'ha de reivindicar.
Per tant, segons tu, la Buena Letra, tant en versió cinematogràfica com en versió literària, estan a l'alçada les dues. Vull dir, no, aquí no podem dir que el llibre és millor que la pel·lícula o...?
No crec que... O sigui, a veure, a mi el llibre m'agrada més perquè és un format que és un suport que a mi m'agrada més. També al final és la meva feina. Però crec que està molt bé que hi hagin pel·lícules i que es facin en qualitat i que es pugui, pues, entreveure, pues, que d'un bon llibre es pot treure una bona pel·lícula i fer una bona adaptació. També, potser si tingués el llibre llegit de fa una setmana, com em vaig veure la pel·lícula, potser hi hauria més matisos que he notat que són diferents entre la pel·lícula i el llibre. També quan el llegeixes fa més temps, pues, et recorda molt bé el que he llegit.
Per tant, podem dir que és una bona adaptació, una pel·lícula recomanable i un llibre també molt recomanable. Anem a También esto pasará, que és una altra de les pel·lícules que encara podem veure en cartellera.
Sí, pel que jo he vist i m'he estat ara mirant així ràpidament, crec que encara la tenim i jo crec que serà una pel·lícula que durant l'estiu, ja que també crec que passa una casa de la Costa Brava, bueno, per si no sapigueu, passa la mateixa casa on s'ha rodat la pel·lícula, és la mateixa casa de la Casa en Flames.
Sí.
I jo crec que serà una pel·lícula que l'estiu intentaran donar-li una bona sortida. La novel·la en el seu moment va ser... Bueno, va tenir molt, molt rebombori perquè va ser venuda la traducció a més de 10 idiomes a Frankfurt, que és la fira internacional de llibre, i la Milena Busquets, amb aquesta novel·la debut, va aconseguir que pues, editors de tot el món es fixessin en aquesta novel·la per traduir-la. I ara pues, arriba aquesta adaptació, que jo personalment no l'he vista encara, però tinc moltes ganes.
És una adaptació que fa la Maria Ripoll, que... Què explica en aquesta història?
Bueno, jo la novel·la no l'he llegida, tampoc.
No?
O sigui, aquí puc dir que no he vist ni la pel·lícula llegida, la he recomanat molt perquè per la meva feina, al final, la gent del boca a boca te la van... Tal, i l'acabes recomanant perquè saps que hi ha un públic i és una història d'una mare i una filla i una relació sí. també bastant íntima i, bueno, és un, crec que també per l'editorial que està darrere Anagrama, igual que en Chirves, crec que segurament tindrà una qualitat literària molt potent i jo crec que ja et dic que és una pel·lícula d'aquestes que crec que on les relacions, aquests apegos feroces, aquests vincles tan ferotges entre mare i filla, es sortiran a la palestra.
Que és complicat, no?, traslladar tot aquest intimisme, totes aquestes emocions i sentiments, plasmar-les a la gran pantalla, perquè ja no depenen de la lectura que tu fas, sinó de la interpretació que t'ofereix l'actor i l'actriu que estan treballant.
Jo crec que és veritat que aquesta és la part més complexa, no?, com arribar a retransmetre aquestes emocions sense arribar a avorrir el públic, perquè també ha d'haver una història, un fil que pues, et faci voler seguir connectat aquella hora, hora i mitja de pel·lícula, perquè si tu veus un film en el que potser tot el que t'està explicant et sembla interessant però no avança la trama, has de jugar una mica amb l'equilibri, pues, com a la bona letra, no?, entre la trama, que hi hagi un petit misteri que t'enganxi, alguna cosa, i dius, bueno, com acabarà això? Que a vegades el nou cine que estem fent és més experimental i a vegades de cop una pel·lícula acaba i acaba i dius, ah, pues ja està.
No m'ho esperava, no? O no m'esperava que acabés així. Bé, en aquest cas no podem ampliar gaire més la informació sobre aquesta adaptació de "También esto pasará". Sí que us podem recomanar doncs, que aneu al cinema a veure la pel·lícula o bé que compreu el llibre de la Milena Busquets. Que per què va tenir tant d'èxit aquest llibre?
Bueno, jo crec que sobretot arrel de la fira de Frankfurt i d'aquest interès per altres països, que és un factor que passa bastant amb els llibres, que hi ha aquesta fira, no?, on es porten com llibres de tot el món. No? Llavors, normalment hi ha un...
Home, és un referent, la fira de Frankfurt.
Sí, llavors, normalment hi ha un que és el que despunta i tots el...
Però és molt complicat, perquè és que hi ha tants.
Sí, però sempre hi ha un que tothom diu, ai, aquest és el que comprarem tothom, i aposten fort i compren els drets de traducció. Va passar, per exemple, amb La mala costumbre, també fa poc, que és un llibre d'una noia de Madrid, també trans, que explica la seva història i que realment és una bomba. I ha passat amb molts autors, sobretot no només catalans o espanyols, sinó pues, un autor de Venezuela que de cop pam, publica un llibre i tothom el compra els drets. No sé, jo crec que a partir d'aquí la Milena va arribar pues, al punt de fama que té ara, on fins i tot ha fet un llibre ara fa poc que parla de com ella va ajudar a fer aquesta pel·lícula, que és, sí, l'última novel·la publicada també per Anagrama de la Milena Busquets.
Clar, si es dona el cas que poden contribuir o col·laborar d'alguna manera l'autor del llibre o l'autora i la persona que dirigeix i que s'encarrega de tirar endavant una pel·lícula, aquest treball també és molt interessant, no?
Sí.
Perquè, clar, en aquest punt, qui mana més?
Clar,
si el director o l'autor de la novel·la.
Hi ha molts autors que no volen posar-se dins de la novel·la, hi ha alguns que sí. Llavors, en aquest cas, la Milena Busquets sembla que sí que ha participat activament, Per exemple, abans parlàvem de la Sara Mesa, la pel·lícula d'Un amor, que va dirigir la Isabel Coixet. En aquest cas, la Sara Mesa va participar, però molt poquet. Va deixar d'encarregada de l'adaptació la Laura Ferrero, que és una altra escriptora, suposo que també companya, i va ser la que va fer l'adaptació al cinema. Llavors, clar, depèn de cada... Hi ha autors que diuen, és que jo he imaginat el llibre com a llibre, no com a pel·lícula, jo potser no ho sé fer. Hi ha altres que diuen, jo vull que sigui fidel al... I, clar, hi ha directors que potser et canvien totalment la novel·la, la idea, un guió totalment diferent, que hem vist això, que passa bastant, també.
Clar. Bé, doncs, recordem que També esto pasará i La buena letra les podreu trobar encara en cartellera. I que La buena letra crec que la podeu també trobar a Movistar Plus i a Filmin. No puc oferir informació sobre També esto pasará, però vaja que podeu segurament fer una cerca i trobareu. Avui n'hem parlat una vegada més amb el Sergi Martí, llibreter de la llibreria Paideia. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Fins una altra.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I ara sí, arriba el moment de la gran pantalla, com sempre, les estrenes per aquest cap de setmana. Crec que avui ho fem en companyia del Sergi Estapé. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda. Comencem la secció de cinema de cada divendres, que en aquesta ocasió m'haureu d'aguantar sol a mi, perquè l'habitual col·laborador, el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil particular d'aquest programa, Jordi Guillem, doncs, per motius professionals, no pot estar avui amb nosaltres. Doncs, com sempre, amb la sintonia habitual, comencem aquesta secció de cinema respectant les pel·lícules que m'havia passat el Jordi per comentar. Jo potser em hagués comentat unes altres, però bé, li farem cas, ja que no hi és, aquest l'homenatge serà fer-li cas. Comencem amb una de les pel·lícules que s'estrena, es diu Los Tortuga. És una pel·lícula feta aquí, dirigida per Belén Funes, que també, juntament amb Marçal Cebrián, s'encarrega del guió. El repartiment l'encapçala Antonia Cegers, Elvira Lara, Mamen Camacho, Pedro Romero i Lorena Aceituno, entre altres. És un drama social, és la història de l'Anabel, que té 18 anys, viu amb la seva mare, que es diu Delia, és una taxista xilena que va emigrar a Barcelona, viu en el barri concretament de Collblanc, fa 20 anys, i estudia comunicació audiovisual, va fent, és una cosa que li costa, no? Es va esforçant, però el seu futur canviarà perquè una carta que està a punt d'arribar, que és com que surt als llocs, vull dir, que no és que sigui un spoiler, hi ha una carta de la immobiliària del pis que tenen en lloguer que els diu que han d'abandonar definitivament el pis, ja que l'edifici l'ha adquirit un fons voltor. Per tant, doncs, a partir d'aquí s'haurà d'espavilar la família, l'Anabel i la seva mare, la Dèlia. És una pel·lícula de 109 minuts, podeu veure ja a partir d'aquest cap de setmana. Escoltem una miqueta de Los Tortuga.
¿Quiénes son?
Tortuga le llamaba.
¿Por qué?
Le decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, ¿eh? Julián el Tortuga.
¿Y tu madre te contó cómo se mató a mi padre?
¡Adiós, familia!
Doncs aquesta pel·lícula, Los Tortuga, ens dona pas a una altra pel·lícula feta aquí, es diu Antes de Nos, la dirigeix Ángeles Huerta, amb guió de Pepe Coira i amb un elenc de actors y actrices como Joan Forneas, Cristina Iglesias, Nacho Novo, Aldam Santos Vilella y Manuel Cortés, entre otros. Es un drama biográfico, está rodado en gallec, i es tracta d'una parella amb dos moments, no? Una separació i un retrobament, no? Són dues històries, una de 1918, quan el Castelao deixa la seva plaça de funcionari a Pontevedra per treballar com a metge a Riancho durant la grip espanyola. Serà un heroi pel poble, però un home doncs, ausent, absent per la seva dona, la Virgínia, que no pot comptar amb ell. L'altra història és de 1929, el matrimoni doncs, recorre la Bretanya, però pocs mesos després de la pèrdua del seu únic fill, i són dos certs doncs, una mica trencats, amb un vincle que ja no acaba doncs, de funcionar. Aquesta pel·lícula, 84 minuts, és aquelles pel·lícules que el Jordi acostuma a dir curteta o petita, no? Perquè dura poquet, que també la podeu veure a partir d'avui, d'aquest cap de setmana, als cinemes. Ens anem als Estats Units amb una pel·lícula que es diu Una funció inesperada. El títol original és Ezra, no sé per què li han posat això de la funció inesperada, i és una pel·lícula que dirigeix Tony Goldwyn, amb guió de Tony Spiridakis, i amb un repartiment amb Bobby Cannavale, William Fitzgerald, Robert De Niro, Rose Byrne, no sé si ho he dit bé, i Vera Farmiga. Ja, i la Whoopi Goldberg, perdó, que me la deixava. És un drama, comèdia, també que tracta el tema de l'Asperger i tracta del Max, que és el Bobby Cannavale, que té un fill que es diu Ezra, que és la William Fitzgerald, que, bueno, que l'adora. És un nen de 11 anys que té autisme, però les necessitats especials de la seva educació són doncs, bueno, provoquen les discussions amb la seva exdona, que és la Jenna, que és la Rosa Byrne, no sé si ho dic bé, i bé, doncs ell, el somni del Max era convertir-se en còmic i viu amb el seu pare, que és l'Stan, que és el Robert De Niro, que era un xef molt talentós, però que s'ha reconvertit en porter. A partir de l'expulsió de l'Ezra d'una escola, doncs aquí comença doncs, la història que ens porta doncs, el Max, que se'n vol endur el fill, bueno, una d'aquestes odissees, que, bueno, una mica un drama que també té tocs de comèdia. El que farem serà escoltar una miqueta d'aquest Una funció inesperada.
No necesito un colegio especial. ¿Sabes? Ese crío es lo único que no puedo fastidiar.
Lo sé, es cierto. No puedes porque es perfecto.
Vosotros dos, iros a un hotel.
No quisiera parecer descortés, pero esto no es tan fácil como parece.
Menudo genio. ¿Sabes que la palabra autismo viene del griego en tu propio mundo? No quiero que esté en su mundo, Nick. Yo le quiero en este
doncs aquest Ezra, que aquí s'ha titulat Una funció inesperada, amb aquest pare que té el fill aquest amb autisme i que s'enfronta a una sèrie de problemes i també les seves frustracions, perquè, com hem dit, ell volia ser un còmic, però ho ha tingut que sacrificar tot per poder ajudar, per poder estar pel seu fill. Ens anem dels Estats Units a Mèxic, és a dir, no està gaire lluny, pam, baixem, i veiem la pel·lícula Hombres Íntegros, la dirigeix Alejandro Andrade, que també s'ha encarregat del guió juntament amb Armando López, i és una pel·lícula que és un drama, també un thriller, que va de la història de l'Alf, que té 17 anys i torna al seu col·legi catòlic després d'un any que no hi era. Ja no té cap relació amb els seus companys, són companys, són doncs, aquests populars, aquests tios que són bons amb esports, etc. I ell se sent atret per un alumne que és gay, que es diu Oliver. En un intent per acallar els rumors sobre la seva possible relació, torna amb els seus antics amics i acaba cometent un crim per demostrar que segueix pertanyent a aquest grup. És una pel·lícula que interpreten, entre altres, Andrés Rebo, Maria Aura, Tomás Rojas, Moisés Arizmendi i Verónica Tussuán. No sé si ho he dit bé, això el Jordi sap més el tema de l'idioma francès. Doncs bé, aquesta pel·lícula de Mèxic que ens dona pas a l'última que comentem així una mica més extensament, que és Un buen padre, és una pel·lícula francesa, el títol original és Paternel, i la dirigeix Ronan Tronchot, que també s'encarrega del guió juntament amb Ludovic Duclery. La interpreten Gregory Gadebois, Geraldine Nakache, Lies Salem, Anton Alluing i Jacques Boudet. És un drama relacionat amb la religió i també amb la paternitat, que ens explica que en un petit poble francès hi ha un sacerdot catòlic, que és el Simon, que es dedica completament a la seva parròquia i durant un servei es troba amb Louis, que va conèixer-la abans de convertir-se en sacerdot. Ella li presenta el seu fill d'11 anys, que es diu Aloé, i li diu que és el seu pare biològic, això com qui no, com qui no vol la cosa, diu, escolta tu, aquest és el teu fill. Aquesta revelació, clar, òbviament, doncs, afecta directament a la vida quotidiana del Simon i el porta a qüestionar-se tot el que l'ha guiat fins a, bueno, a la seva existència, preguntar-se si pot seguir sent un sacerdot devot pels seus feligresos i complir també el rol de pare que li acaba de caure, i enmig d'aquesta crisi decideix començar una lluita per convèncer els representants de l'Església que el seu vot és compatible amb la possibilitat de ser pare. Doncs escoltarem una miqueta d'aquest paternel, aquest Un Buen Padre, per acabar el repàs que fem habitualment a les pel·lícules que s'estrenen al cap de setmana.
Señor, Santísimo Padre, que quisiste que la cruz de tu hijo fuese fuente de toda bendición, sé misericordioso con nosotros, que la erigimos como signo de nuestra fe.
Hacer eso.
Claro que sí, mira.
¿Que no?
¿No tenías que escribir una homilía?
Simón.
Doncs per acabar aquesta pel·lícula que es diu Un Buen Padre, però també s'estrenen quatre pel·lículetes més. Una és Missió Impossible, Sentència Final, una pel·lícula d'acció feta als Estats Units, una de cinema fantàstic que feta als Estats Units també, que es diu Lilo i Stitch, La hija del volcán, un documental fet a Espanya, i un altre documental fet aquí també, que es diu Grup Natural. I escolta'm una cosa, tu, que avui, precisament avui, un tal José Luis Castro Zahera, conegut artísticament per Luis Zahera, que va néixer a Santiago de Compostela el 23 de maig de 1966, per tant, fa 59 anys, va guanyar el Goya a 2019 per la seva interpretació al Reina, ell, el Reino. Zahera va començar, a mi m'agrada molt, és un actor que m'agrada molt, per tant, doncs, igual no sóc molt imparcial, però bueno, ell va començar a Galícia, a la seva Galícia natal, a fer un paper que es deia Petróleo, el seu personatge es deia Petróleo, en una sèrie doncs, que va tenir certa fama a la televisió gallega, la TVG, que es deia la sèrie Marees Vives. Però no es va quedar la cosa aquí, també ha fet teatre, ha fet curs, però sobretot ell havia participat a sèries doncs, així, tipus Hospital Central, El Comissario, bueno, amb alguns papers molt poc rellevants d'un dia, però sobretot ell ha destacat últimament en sèries com Vivir sin Permiso i Entre Vies. Aquestes dues sèries, sobretot, han tingut molt predicament, la gent els hi ha agradat molt. Són sèries que ha fet Telecinco. També ha sortit a La Unidad, una sèrie de Movistar Plus, però ell havia fet moltes pel·lícules, però realment on la gent comença a tenir una mica la sensació de que Luis Zahera està allà, és a Celda 211, la pel·lícula de Daniel Monzón, on ell fa un paper sensacional, el seu paper aquell dels releches, no? Aquell pres doncs, violent i així una mica doncs, perillós, no? Que doncs, forma part d'aquest juntament amb Luis Tosar, no? Doncs, d'aquests presos doncs, que fan com una espècie de motí. També va destacar el seu paper a La Playa de los Ahogados l'any 2015, a La Celda 211 és de 2009. I altres com doncs, ha fet El Desconocido amb Dani de la Torre, A Cambio de Nada, el 2015 també amb Daniel de Guzmán, Que Dios nos perdone, de Sorogoyen, de Rodrigo Sorogoyen, el 2016, va tornar a treballar amb Rodrigo Sorogoyen al Reino el 2018 i el 2019 va fer Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar. També han destacat després Asbestas, de l'any 2022, amb Rodrigo Sorogoy, en aquella història que a vegades us l'hem comentat aquí, no? d'un personatge estranger que doncs, va a un poble de Galícia, està basat en fets reals, no? I acaba tot molt malament. Aquest any, juntament dirigida per Albert Pintó, el director, el cineasta terrassenc, ha aparegut a Tierra de Nadie i està pendent d'estrenar aquest any una pel·lícula de Dani de la Orden, amb qui ja ha treballat anteriorment, amb Dani de la Torre, Zeta, és aquesta pel·lícula que està pendent d'estrenar aquest any, encara no hi ha una data concreta, però que aquest any s'estrenarà aquesta pel·lícula de Dani de la Orden, on surt el nostre amic Luis Taera. Luis, si no estàs escoltant, pues, doncs moltes felicitats per aquests 59 anys i encara et queda molta carrera. No marxarem, segur que ho pensàveu, no marxarem amb cap banda sonora ni cançó d'una pel·lícula on apareix Luis Taera, perquè també ara fa 2 anys va morir, recordarem, amb 83 anys, no, avui no, demà farà 2 anys que va morir amb 83 anys, una persona que és més cantant que actriu, però que també ha sortit a pel·lícules, entre elles Mad Max, per exemple, com és Tina Turner. Tina Turner va néixer el 26 de novembre de 1939 i va morir, com dèiem, fa 2 anys, demà farà 2 anys, amb 83 anys. Doncs marxarem amb una cançó de la Tina Turner, no serà de Best i aquestes típiques, serà una menys, diríem, de no tan famosa, però també molt bona, que es diu I Don't Wanna Love You. I Don't Wanna Lose You, de l'any 1989, va aparèixer en l'àlbum Foreign Affair. Doncs ho deixem aquí. Tornarem la setmana vinent. Esperem ja amb recuperar la presència del Jordi i us continuarem parlant de cinema. Que vagi tot molt bé.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
És divendres i abans de marxar sempre ens agrada deixar-vos algunes recomanacions perquè aprofiteu el dissabte i el diumenge. Comencem aquestes propostes per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda a Terrassa, avui divendres a partir de 9:45 de la nit i a la Nova Jascava, actuació de Lluís Coloma Trio. I dissabte a les 8 del vespre i a la Factoria Cultural Ballant Mozart, a càrrec de Factoria de Dansa amb coreografies del nord-americà Kevin O'Day.
Gràcies, Sergi. Anem ara amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon.
Doble concert avui a Sabadell al Festival Observar. Doctor Prats i Sexenia actuaran a l'escenari de l'Amfiteatre per Catalunya en un concert gratuït, però per al qual ja no queden localitats. De fet, els mítics Camela també han penjat el cartell de sold out pel concert de dissabte. Els organitzadors del festival creuen que durant el cap de setmana se superaran les 8.000 persones de públic. Els concerts avui començaran a 8:45 del vespre, mentre que els de demà començaran a 8:00. Tot i això, avui també arrenquen les festes majors als barris de Nostra Llar i la Concòrdia. Al nord de Sabadell, diumenge al matí es viurà una de les romeries més multitudinàries de la ciutat, la de la Fontsanta, i paral·lelament a la Creu Alta se celebrarà la 8a edició de la cursa solidària Sabadell Corre pels nens i les nenes.
Gràcies, Júlia. I pel que fa a Badalona, quines propostes tenim? Anna Clara, molt bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. Les festes de maig 2025 entren en la seva recta final. Després de molts actes de festes, aquest serà l'últim cap de setmana amb diferents esdeveniments per a tots els públics. Des d'avui divendres fins al diumenge 25 de maig s'han instal·lat food trucks a la plaça Pompeu Fabra que aniran acompanyats de música en directe. El dissabte 24, un dels actes més esperats és el Bada Batu Bèsties, un cercavila de bèsties i grups de percussió de les escoles de Badalona. L'acte finalitzarà amb una gran batucada realitzada per Badalona Batec. La nit del dissabte a la platja dels Pescadors hi haurà la tradicional sardinada popular que a partir de les 9 de la nit anirà acompanyada de la cantada d'havaneres a càrrec dels Cremats. Ja el diumenge es podrà gaudir a la plaça de la Plana d'una nova proposta de l'Esbart Sant Jordi de Badalona amb la dansa tradicional catalana com a eix central. Les festes acabaran el dia 31 de maig amb el dia del Micacoa, en una jornada de bitlles catalanes, jocs tradicionals, vermut i dinar de carmanyola.
Gràcies, Anna. I anem ara amb les propostes del Prat. Lluís Rodríguez.
Bona tarda. Cap de setmana farcit de propostes ben diverses. Demà torna la Fira de l'Economia Social i Solidària del Baix Llobregat amb la participació d'una cinquantena d'empreses i entitats que treballen en àmbits com l'alimentació, el transport o l'habitatge, entre d'altres. Serà a Plaça Catalunya a partir de les 6 de la tarda. Diumenge arriba la nova sessió del 4 Raons amb una excursió a les 11 a Can Camins que acabarà amb dinar a la capsa a les 2 i concert de Mujeres més Valentina and Electric Post. També a la tarda l'artesà acollirà l'Aranya d'Àngel Guimarà amb direcció de Jordi Prat i Coi, una tragèdia romàntica que retrata les il·lusions i els desenganys, amors i desamors, fidelitats i traïcions d'una parella que té incapacitat per tenir un fill. Serà a partir de les 6 de la tarda.
Gràcies, Lluís. Anem ara a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Hola de nou. Aquest divendres se celebra a la Sala Blava de l'Espai Torrada Castellà un taller d'hipopressius i respiració conscient, el primer dels actes dedicats al Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones a Castellà. Les activitats al voltant d'aquesta jornada continuaran el 27 de maig amb el taller Cercle de Dones, Autoconeixement i Moviment, que tindrà lloc a la Sala Lluís Valls Areny del Mirador. El 28 de maig a les 7 tindrà lloc la xerrada Les Dones també escriuen amb Margarida Codina.
I a Sant Cugat el cap de setmana arriba carregat d'activitats de demà a la nit, Nit en Blanc, com a acte protagonista organitzat pel Sant Cugat Comerç, esdeveniment que tindrà lloc entre les 5 i les 11 de la nit. La jornada de dissabte també comptarà amb altres activitats, com la festa dels 40 anys del Tot Sant Cugat i el Sant Cublat, el festival de música negra de la ciutat. És tot. Gràcies i que tingueu molt bon cap de setmana.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
comparto.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I cada mes fem un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fem agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
Ràdio Sant Cugat, 3w.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Papa.